Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per portar el paraigües a la bossa abans de sortir de casa. Tot i que no esperem que sigui una jornada plujosa, en moments puntuals al llarg del dia poden produir-se ruixats o plugims d'intensitat feble.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Ahir Palamós va fer un ple municipal, o si em permeteu el joc de paraules, un buit municipal. L'ordre del dia, més enllà dels elements obligatoris com l'aprovació de l'acte del dia anterior o les comunicacions d'alcaldia, més enllà d'això, només tenia un punt. En aquest cas, una aprovació d'una modificació del POUM. Estem acostumats a veure que els plens s'allarguen fins a altíssimes hores de la nit. El cas més preocupant és el de la Bisbal, perquè a més no es pot seguir per enlloc més, ni per les xarxes socials, ni per Facebook, ni per la web, ni per cap ràdio. El cas contrari és aquest, el de Palamós, que el ple municipal ahir devia ser un pim-pam, perquè amb un punt a l'hora del dia només, ja em direu. I no és la primera vegada que passa. A l'agost i al gener vam viure un cas similar. En aquell cas, la CUP va denunciar que aquesta estoneta de ple, que una estona amb un punt, una cosa per aprovar, costava als palamosins 4.500 euros. I, de fet, cada regidor que no es dedica de forma plena a la feina de regidor, perquè té altres feines i perquè tampoc no ho requereix les activitats i la quantitat de feina que té un regidor, doncs cada regidor d'aquests cobra cada cop que va a un ple 503 euros. Clar, potser el que caldria és que els regidors cobressin segons la durada del ple, no? Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El preu del lloguer al Baix Empordà ha pujat en l'últim any un 11% i s'acosta als 600 euros al mes, segons un informe de Secretaria d'Habitatge de la Generalitat. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. L'informe, que parteix de les fiances dipositades a l'Institut Català del Sòl, també indica que els municipis on ha pujat més el preu han estat Pals i Mont-ras, per sobre del 55% i dels 900 euros. Els més baixos els trobem a Verges i la Bisbal, per sota dels 500 euros.
La Generalitat demanarà explicacions a Sant Feliu de Guíxols per unes actuacions patrimonials i arquitectòniques. Gerard Descats, bon dia.
Bon dia. Patrimoni vol que s'inclogui al catàleg municipal les obres de l'arquitecte Joan Bordàs, que no hi són. És la resposta que ha donat el govern català a una carta que va enviar l'entitat Alerta Sant Feliu al president Quim Torra, en què s'avisava de suposades irregularitats en la gestió del patrimoni per part del consistori.
Palafrugell ha de supervisar l'ordenança de residus. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. Ho anuncia un informe jurídic que demostra irregularitats en la comissió redactora. Les sospites van venir del regidor socialista Juli Fernández. Ell explica que creia que s'estava fent malament.
Perquè en el mateix plenari nosaltres portéssim, el govern portés a votació la ratificació de la ponència a la comissió d'estudi i, a més, el resultat d'aquesta comissió d'estudi, no és habitual que en el mateix mes es faci tot, perquè és obvi que en els terminis.
L'Ajuntament demà farà una nova comissió redactora, que haurà d'acabar passant de nou pel ple municipal.
Encara a Palafrugell, aquesta setmana es farà una prova pilot a Palafrugell per fer una rotonda a l'encreuament cap a Tamariu.
L'objectiu de la policia és acabar amb les retencions en aquest punt amb una rotonda. La policia demana paciència per les alteracions que es puguin generar aquests dies. Durant els dies que duri la prova, els camions tindran dificultats per passar.
Doncs atenció si heu de circular concretament per aquest punt, que és l'avinguda de Pompeu Fabra de Palafrugell, perquè tindreu algun problema. Per això que se suposa que ha de ser un benefici final per tots els palafrugellencs, que és que hi hagi menys retencions a l'estiu en aquest punt per anar cap a Tamariu. En una nota feta pública a través de les xarxes socials, el grup municipal de Compromís per la Bisbal Junts per Catalunya justifica el seu vot en contra dels pressupostos presentats per l'equip de govern. Des de la Bisbal, Manel Magrinyà, bon dia.
Compromís per la Bisbal Junts per Catalunya fa públiques les raons del vot en contra al pressupost municipal d'enguany.
Rebutgem els pressupostos que ha presentat l'equip de govern per un increment desmesurat del deute financer amb un préstec de 2,5 milions d'euros per inversions. Hi ha un increment de la massa salarial. Per sobre la normativa estatal. Es preveu un increment d'ingressos de 200.000 euros d'IBI sense un augment previst de finques de nova construcció.
Són les raons d'una decisió que comparteix amb els altres dos grups d'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal.
Doncs de seguida tornarem per ampliar aquest cas. Gairebé 11.000 empordanesos s'han vacunat contra la grip al Baix Empordà aquesta temporada. Eugènia Güell.
I això representa un 39% de la taxa de vacunació, és a dir, s'han vacunat 11.000 persones de les prop de 30.000 persones que formen part de la població de risc de les quatre àrees bàsiques de salut.
I Palamós supera les 5.000 tones de residus gràcies a la recollida selectiva durant el 2018. Bon dia, Maria Monteis.
Durant el 2018, la recollida selectiva s'ha situat en un global del 44,65%, un 1,89% superior a la de l'any anterior.
Doncs l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Platja d'Aro. Bon dia, Martí Seguer.
Anem cap a la biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, on organitzen un cicle de xerrades musicals a càrrec d'Esther Pardo. Avui s'hi parlarà d'opereta i sarsuela.
Tot seguit, la previsió del temps, perquè avui sembla que millor portar un paraigües d'aquells així plegat per treure ràpid si cal, no? És així, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Avui ens creua una línia frontal que és la responsable de l'augment de la nuvolositat d'aquest matí. De fet, durant el matí i fins al migdia es poden produir plugims o ruixats de curta durada, intensitat feble. L'ambient serà en general més fred, amb una temperatura màxima que quedarà entre els 15 i els 17 graus. També bufarà amb força entre feble i moderada, vent variable que començarà al matí de component nord i girarà a sud-oest a la tarda. Pel que fa a demà, la jornada començarà freda, però hi haurà menys núvols i no s'esperen precipitacions, i això farà que la temperatura torni a pujar els propers dies.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 9:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la
visita... L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte de reparcel·lació.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la Garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Les 8 i 10. Com ja sabeu, darrerament es parla novament de l'especulació immobiliària. Això també arriba als arrendaments, als lloguers, vaja. Els preus continuen pujant i en el darrer any la mitjana al Baix Empordà ha pujat un 11%. La xifra ja s'acosta als 600 euros al mes. Ens amplia aquesta informació en Pedro Ruiz.
Doncs són dades del darrer informe de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat. Concretament, la mitjana a la comarca se situa en 594 amb 43 euros. Les estadístiques s'obtenen a través de les fiances dipositades a l'Institut Català del Sòl. S'opten els casos de Pals i Mont-ras, ja que el preu puja en un sol any fins a més d'un 55% i estan per sobre dels 900 euros. Els altres tres municipis més cars són Parlavà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Veure i Albons.
Clar, val a dir que la Generalitat no té en compte aquells municipis on es registren menys de 5 contractes a l'any. Dit això, quins són els pobles on el lloguer és més econòmic, Pedro?
Són 5 els pobles per sota dels 500 euros. En aquest cas ens referim a Torroella de Montgrí, Ullà, Palafrugell, Verges i la Bisbal d'Empordà. Pel que fa a la localitat bisbalenca, el lloguer està en uns 420 euros. Respecte a l'any 2017, els municipis on ha baixat el lloguer són Santa Cristina d'Aro, Ullà, Albons i Corçà. Sobre aquest últim ha baixat en més d'un 5%. I sobre el nombre de contractes, els pobles on s'han signat més lloguers són Sant Feliu de Guíxols, gairebé 500, Palafrugell i Palamós, que estan per damunt dels 300, la Bisbal i Torroella. En canvi, Foixà i Torrent no han registrat cap.
Doncs dades interessants que podeu ampliar sobretot a la nostra web radiocapital.cat. Palafrugell haurà de supervisar l'ordenança de residus perquè un informe jurídic ha demostrat irregularitats en la comissió redactora. Helena Santín.
L'informe del secretari municipal s'ha fet a petició del regidor socialista Juli Fernández. Els fets van passar a l'últim ple municipal. En el mateix plenari, l'Ajuntament va presentar dues coses: la ratificació de la ponència de la comissió redactora i l'aprovació inicial de l'ordenança de residus. Juli Fernández va sospitar perquè la comissió encara no s'havia convocat ni en temps ni en forma. Així explica Fernández com va passar.
Que en el mateix plenari nosaltres portéssim, el govern portés a votació la ratificació de la ponència a la comissió d'estudi i a més el resultat d'aquesta comissió d'estudi, no és habitual que en el mateix mes es faci tot, perquè és obvi que els terminis són difícils de complir, no? I com que tinguem dubtes de que això fos correcte, però això ho vaig demanar l'informe de la secretaria, dir, escolti, vull que ho estem acrediti, que això és justa. Sorpresa meva és que el govern tot el que porti al plenari ha de tenir el vistiplau previ del secretari, no? I quan ho vist en aquest cas no el portava el vistiplau previ del secretari.
Fernández també diu que és preocupant el desconeixement dels reglaments per part del govern. Considera que això posaria en risc la seguretat jurídica de les tramitacions. D'altra banda, l'Ajuntament farà demà una nova comissió redactora que haurà de passar de nou pel ple municipal.
Doncs atenció a aquesta doble feina que s'està fent. Doble feina, perquè ja s'ha fet un cop i ara, per irregularitats en el seu moment, s'haurà de tornar a fer. La Generalitat demanarà a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que inclogui el catàleg municipal, el catàleg on s'inclouen els elements del patrimoni importants i que estan protegits, doncs que inclogui les obres de l'arquitecte Joan Bordàs, que no hi són, però que consten a l'inventari de la Generalitat. És la resposta que ha donat el govern català a una carta que va enviar l'entitat Alerta Sant Feliu al president Quim Torra, en què s'avisava de suposades irregularitats en la gestió del patrimoni per part del consistori. Més detalls, Gerard Escaig.
Els elements entre els quals es posaven el focus són la tala d'arbres protegits, l'actuació a l'estany de la plaça Ferran Agulló, els treballs de la muralla portuària del segle XV, l'enterrament de les restes arqueològiques del monestir i l'actuació sobre una font pública. Sobre la tala dels arbres del passeig, la Direcció General del Patrimoni constata que tenien protecció i en demanarà informació a l'Ajuntament. Farà el mateix amb les possibles actuacions sobre fonts protegides i amb els treballs de la muralla portuària del segle XV. La Generalitat avala l'enterrament de les restes arqueològiques del monestir, perquè, diuen, és una mesura de protecció irreversible i no hi veuen necessària cap tipus d'actuació. Sobre l'estany de la plaça Ferran Agulló, afirmen que s'ha perdut identitat patrimonial amb l'actuació projectada a la plaça i la nova ubicació i instal·lació de l'escultura. Conclouen que tenia un entorn i unes condicions molt més apropiades del que es preveu.
Per tant, estem veient, hem vist dues notícies d'institucions que, diguem, fan canviar els plans dels ajuntaments i avisen que és necessàries noves actuacions. Aquest dijous i aquest divendres seran 14 i 15 de març, la policia local de Palafrugell farà una prova pilot per investigar si és útil instal·lar una rotonda a l'avinguda Pompeu Fabra, concretament a l'encreuament de la carretera que porta cap a Tamariu. L'objectiu final serà acabar amb les retencions en aquest punt. De fet, la prova es podria allargar al cap de setmana.
Els elements entre els quals es posaven el focus són la tala d'arbres protegits, l'actuació a l'estany de la plaça Ferran Agulló, els treballs de la muralla portuària del segle XV, l'enterrament de les restes arqueològiques del monestir i l'actuació sobre una font pública. Sobre la tala dels arbres del passeig, la Direcció General del Patrimoni constata que tenien protecció i en demanarà informació a l'Ajuntament. Farà el mateix amb les possibles actuacions sobre fonts protegides. I amb els
Gerard, això ho hem sentit. No, dèiem, el que volíem explicar és l'actuació que es farà a la rotonda de Palafrugell.
Això generarà possibles alteracions al trànsit, de manera que el cos policial demana paciència i confiança als usuaris d'aquesta via. Segons ha explicat l'Ajuntament de Palafrugell, s'hi posaran unes peces per simular que en aquell punt hi ha un giratori. S'hi hauran de complir les normes de pas d'una rotonda per veure com s'hi millora la mobilitat a una de les vies amb més volum de vehicles del nucli urbà. Aquesta avinguda suporta un alt nombre de vehicles a diari, fruit de ser una de les artèries d'accés al municipi, ha explicat l'Ajuntament en un comunicat. Durant els dies que duri la prova, els camions grans tindran dificultat per passar.
El grup municipal de Compromís per la Bisbal Junts per Catalunya alerta de l'endeutament excessiu de l'Ajuntament, una previsió irreal d'ingressos i una puja de la massa salarial desmesurada i fora de normativa. Ens ho explica en Manel Magrinya.
Efectivament, el grup municipal bisbalenc ha mostrat el seu absolut rebuig a uns pressupostos que incrementen el deute en gairebé 2 milions, amb la inclusió del nou crèdit que no preveu cap amortització de capital ni pagament d'interessos en aquest any i que, per tant, es començarà a pagar a partir de l'any que ve, hipotecant d'aquesta manera el nou equip de govern que surti de les properes eleccions. Critiquen també que totes les inversions previstes s'hagin de pagar mitjançant préstec, així com l'increment, que des del seu punt de vista és desmesurat i il·lògic, dels ingressos, on es preveu recaptar més en conceptes com l'IBI, impost d'obres i noves llicències urbanístiques, sense que la situació del mercat immobiliari de la Bisbal ho justifiqui de cap manera. Critiquen igualment el que consideren increments salarials desmesurats i fora de normativa.
Compromís per la Bisbal i Junts per Catalunya rebutgem els pressupostos que ha presentat l'equip de govern. Primer, per un increment desmesurat del deute financer amb un préstec de 2,5 milions d'euros per inversions, incloses les petites inversions de 4.000 euros. Segon, hi ha un increment de la massa salarial per sobre la normativa estatal. I tercer, es preveu un increment d'ingressos de 200.000 euros d'IBI sense un augment previst de finques de nova construcció. Creiem que l'import dels ingressos no són reals i només s'han inflat per poder fer quadrar el pressupost amb import de despeses pressupostat. Quan no es produeixin aquests ingressos, ja ens explicaran amb què es pagaran les despeses.
Era Xavier Fongalí, cap de llista de Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya.
Moltes gràcies, Manel, per aquesta crònica de les crítiques d'una part de l'oposició. De fet, són crítiques que comparteix tota l'oposició des de la Bisbal. Ara que s'acaba la temporada de grip, han sortit els índexs de la campanya de vacunació contra aquest element, contra la grip, i al Baix Empordà s'han vacunat quasi 11.000 persones. Eugènia Güell.
Exacte, això suposa un 39% de la taxa de vacunació, és a dir, 11.000 de les quasi 30.000 persones que formen part de la població de risc. A més, també s'han vacunat professionals de la salut, més d'un 30%, perquè són també un vector de transmissió de la grip i d'aquesta manera ajuden a reduir-ne els contagis. Aquest any, de fet, hi ha hagut més professionals que s'han vacunat respecte a l'any passat. Els metges i metgesses són els que estan més sensibilitzats amb la vacunació antigripal, seguit del personal d'infermeria i l'assistencial. On més gent s'ha vacunat al Baix Empordà ha estat a Palafrugell, quasi 4.000 persones, i el segueixen Palamós i la Bisbal d'Empordà. En proporció de nombre d'habitants, però, a Torroella de Montgrí s'hi ha vacunat quasi el 50% de la població. Aquestes dades les ha fet públiques el Servei de Salut Integrats del Baix Empordà amb els índexs de vacunació de la campanya de vacunació antigripal que es va iniciar aquesta tardor, ara que ja està a punt d'acabar la fase epidèmica de grip.
I el municipi de Palamós va generar durant l'any passat un total de 13.174 tones de residus. Això ho vam saber ahir, una xifra que segueix a l'alça, augmentant en un 2,6% en relació a les dades del 2017. Maria Monteis.
L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha presentat els resultats de la recollida selectiva de residus que es du a terme al municipi i destaquen les 5.000 tones de l'any 2018, tenint en compte les diverses fraccions, és a dir, vidre, envasos lleugers, orgànica, paper i cartró i la deixalleria. Pel que fa al 2017, s'ha pogut observar que s'ha passat d'un augment del 42,76% al 44,65% de l'any passat, com a total del volum de residus recollits de forma selectiva. Sobretot, s'ha vist incrementat el reciclatge de paper i cartró en un 30% i el vidre en un 12%. Aquest increment significatiu de la recollida selectiva representa també una disminució de l'entrada de residus al centre de tractament de residus municipals, ubicat a Lloret de Mar, i per tant una reducció de la despesa per al municipi en aquest concepte. Per aquest 2019 el consistori preveu el canvi d'uns 200 contenidors de recollida selectiva de la fracció orgànica que s'han previst adquirir a mitjans d'aquest any. Aquests contenidors estaran equipats amb una portella que només permet l'accés de les bosses habilitades per abocar aquesta fracció. L'adquisició dels nous contenidors compten amb l'aportació econòmica de 18.000 euros de l'Agència de Residus de Catalunya.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon en algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, i li farem la broma per tirela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Són les 8:25. Saludem en Marc Clapés, que no sé què fa aquí. Hola, Marc, què tal, què dius?
Hola, hola, de nou, torno a estar aquí, ja, per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amant diversos des d'1 a 20 metres quadrats, sí, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No, no, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis. Seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia.
Ja, adéu. Igualment, Marc. Avui el comentari d'opinions l'envia el gerent de Costa Brava Centre, en Martí Sabrià.
Costa Brava, un debat permanent. Acabo de llegir que aquesta setmana fa 15 anys de l'inici del segon debat Costa Brava sota el títol d'Un futur sostenible. Un debat que va durar tot l'any 2004 i que es va distribuir en diferents jornades i ponències celebrades a Roses, Palafrugell, Blanes i Sant Feliu de Guíxols, on es va reflexionar sobre el territori, el paisatge, la mobilitat, les infraestructures i el model turístic. Vaig tenir la sort de participar de manera activa en totes les sessions i també com a ponent a la sessió plenària de Sant Feliu de Guíxols, fent tàndem amb en Josep Oliver, el catedràtic d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El títol de la meva intervenció va ser La recerca de l'equilibri en l'oferta turística de la Costa Brava, i la sinopsi publicada en el programa deia textualment: el turisme ha esdevingut en el transcurs de la segona part del segle XX un fenomen de masses que mobilitza cada any centenars de milions de persones que viatgen amb la pretensió de descobrir i gaudir d'uns espais diferents dels seus quotidians. Aquest fenomen social i econòmic ha fet que indrets com la Costa Brava, d'una singular bellesa, de clima benigne i fàcilment accessible des d'alguna de les zones més poblades i riques del continent europeu i, per tant, dels principals països emissors, hagi tingut un creixement urbanístic molt superior a la mitja i hagi exhaurit en molts indrets la seva capacitat de creixement. Aquí es planteja un model fonamentat en l'equilibri dels diferents segments de l'oferta turística que permeti no haver de renunciar a aquesta important font econòmica, però sense seguir malmetent els recursos naturals i la sostenibilitat d'aquest territori. Si no fos que el 2004 encara jugava a futbol cada dissabte i que no tenia nets, diria que el temps no passa, que es va aturar tan bon punt va acabar aquest debat.
2 minuts i seran 9:15 del matí. Avui al Supermatí saludem en Josep López, que és l'alcalde d'Ullà, perquè volem parlar de la reforma del nucli històric d'Ullà. Senyor López, bon dia.
Hola, buenos días, bon dia.
La reforma d'aquest nucli històric ja es comença a visualitzar. De fet, es va començar al novembre i està previst que acabi aquesta reforma quan?
A veure, la primera fase acabarà cap a mitjans del mes d'abril, finalment d'aquest mes d'abril, però encara quedaran 2 fases més.
Per la gent que no conegui Ullà o que hi hagi estat, què és el que es veurà diferent amb aquesta reforma?
A veure, en aquesta reforma Ullà ha sigut sempre un municipi que la gent ha passat de llarg, no? És a dir, està al costat de Torroella. Torroella s'ha portat sempre en tot el protagonisme. Tenim una sèrie de monuments i temes que són interessants, i el que era el casco antic estava molt degradat. Pensa que encara tenien la xarxa d'aigua potable de fibrociment. És a dir, que ara s'ha canviat tota la del casco antic, no?
O sigui, d'Uralita, no?
Sí, d'Uralita.
Uh-huh. I això s'ha de formar part d'aquesta primera fase o es farà més?
No, això el que farem és, a veure, en un principi el projecte era molt ambiciós. Havia una reforma de tot el nucli antic, reforma de aigua potable, xarxa d'aigua potable, xarxa de elèctrica i xarxa de telefònica. Què passa? Que això en el transcurs del temps, perquè ha habido unos años que ha habido molta crisi, s'ha anat deixant una mica de costat perquè no leia el salt i problema econòmic que patien totes, sobretot la Generalitat, que era qui pagava tot el diners, o 75%, pues bueno, al final vam optar per fer una reforma de lo més important, que seria la xarxa d'aigua potable, i aquesta i el clavegueram d'aigües negres, que se va passar a la càmera i se va veure que bueno, que estava bé, no? Pues, por lo tanto, que lo van treure. I com en l'últim any no hi havia possibilitat, perquè ara tenim una pròrroga de 2 anys, però aquesta no la tenien certa el mes de setembre de l'any passat, no? Entonces, com van decidir de fer només aigua potable, el terra i el clavegueram d'aigües negres, i una part fins a la plaça Catalunya d'aigua pluvial. Claro, tornant a la realitat del municipi, perquè idees tens moltes, Ullà desemboca en el Rem Madral. El Rem Madral té la capacitat que té. Entonces, lo que hem fet con aquesta xarxa de aigües de pluviales, hem construït una xarxa d'aigua pluvial de diàmetre 30, me penso que és la que va des del carrer Major fins a la plaça Catalunya, i el resto del poble irà tota l'aigua superficial, perquè els carrers iran com pendent al centre, perquè l'aigua, a veure, quan plogui poquet, la gent no se mulli els peus. Entonces, tota l'aigua irà al centre, serà recollida per aquest clavegueram, irà al Rem Madral, que té la capacitat que té. És a dir, no podien construir una xarxa de pluvial d'un metro d'ample perquè no tenim d'on desembocar-la, o haurien de portar-la al riu Ter, que això quedaria a 3 quilòmetres, m'entens? I per això hem fet la millora aquesta, que creiem que és la més assequible dintre de les possibilitats, torno a dir, que tenim de despesa amb la llei Arsal.
Clar, és a dir, això serà un desguàs en la majoria del poble per la superfície? Ho he entès bé, això?
Sí, sí.
Això, quan plogui molt, això està garantit que podrà, diguem, xupar bé l'aigua?
No, això és una utopia, no, és impossible, perquè, a veure, el cost de fer això és el que te deia. Si tu has de fer una canalització, perquè tu penses que ja està a la falda del Montgrí, tenim 3 torrents, justament el casco antic està en un d'ells, en 2. Quan vas a l'aigua de la muntanya és imparable. Esta xarxa d'aigua pluvial està per a los primeros, és a dir, té una capacitat per a los primeros, si no plou molt, cap problema, funcionarà sempre. Ara, si plou 40-50 litros, és impossible fer una xarxa d'aquestes característiques, per lo que t'he dit, perquè ja està a la falda d'una muntanya, és a dir, és que seria impossible fer-lo econòmicament.
Clar, és una qüestió de diners, també, no?
Bueno, és qüestió de diners i és qüestió, a veure, de la societat del municipi, que això no vol dir que estem pensant en altres projectes, que això per la pròxima campanya, si la gent me da la confiança, lo portarem a terme, perquè ja tenim altres projectes, però això hem de comptar con l'ajuda de la Generalitat o de qui sigui, perquè si serà un projecte costós, però con esto evitaríamos l'entrada de l'aigua abans d'arribar al municipi. Uh-huh. No sé si m'explico. Claro,
sí. Clar, per tant, la nova imatge aquesta, aquesta nova imatge que estem explicant d'Ullà està marcada també per la creació d'aquest desguàs superficial que és com és el que s'ha fet, no?, en bona part del nucli històric.
Sí, a veure, se hace el desguàs superficial, se farà en bona part, que irà a unes canalitzacions tant per el carrer Torrent com per el carrer Major, que aquí lo desviaremos con xarxa subterrada, es decir, habrá unos carrers que tindran aigua por sobre, però iran a parar a aquesta xarxa que lo delimitarà pues al Remadral por el carrer Major por un costat i ve por el carrer Torrent por un altre. Però ja te dic, sempre que siguin unes pluies no excessives, si una pluja normal no habrá ningún problema. Una pluja de 50 litros o 30 litros en 10 minutos, el aigua correrà por los carrers. Eso que es imposible pararlo.
Si no entes malament, això es financia amb el famós pla de barris que tants altres municipis s'hi han acollit, no?
Sí, el pla de barris nosaltres ho tenim de l'any 2010, va ser de los últimos municipios que porque luego se va a parar con la crisis. Lo bueno que tiene aquel plan de barrio es que a municipios de menos, que recordar, de 10.000 habitantes, donaban el 75%. Nosotros en aquella época estaban mirando o ve a acollirnos a aquel pla de barris o a un altre projecte que havia des de Governació en aquella època, que era Viure al Poble, que se van acollir un altre municipi del costat de Ullada, com pot ser Verges o pot ser la Triada. Nosaltres vam optar per el pla de barris, primero porque era molt més transversal el projecte, perquè el pla de barris no només són millores urbanes. El pla de barris és un projecte transversal que une lo que és la cohesió social del municipi i lo que intenta és que no quede la degradació del territori. No olvidemos que nosaltres tenim el barri de la Roqueta, que forma part de Villà, i l'any passat l'Ajuntament va fer de banc, perquè els veïns van pintar tots els blocs de pisos, i l'Ajuntament l'únic que va fer durant uns mesos pues, va crear una línia de subvenció d'aquell 75% que dona la Generalitat. Els veïns van pagar el 25% i se van pintar tots els blocs de la Roqueta i, bueno, nosaltres van pagar i ara ja han cobrat la Generalitat. És a dir, que el problema d'aquest pla de barri és que el poble ha de levantar els calés.
Val.
Vale.
Perquè, i per acabar, o perquè es fessin totes les remodelacions previstes en totes les fases de la reforma del nucli històric, quants diners fan falta?
A veure, nosaltres en l'actualitat nos queda previst, jo crec que bueno, clar, això dependerà perquè tenim una selecció, però això penso que estarem... Hola?
Sí.
Ah, vale, no, pensa que sobre... A veure... Nos queda dos fases del casco antic, que això seran... unos cap a 500.000 euros, las dos fases que nos quedan del casco antic, más la fase de la Roqueta de crear una altra línia para ayudarles al que vulgui fer la taulada o para lo que son las tauladas, y la reforma de... Bueno, yo creo que estaremos parlando de unos, en los próximos dos años, unos 700.000 euros mes, que no olviden que de aquel 600.000 euros el 75% ho pagarà la Generalitat, es decir, que no...
O sigui, ja està pactat això, ja està, són, sí, sí, no. Són unes subvencions concedides.
Sí, sí, això ja és una subvenció que ja està concedida. Nosaltres, a veure, al principi de la subvenció, pensa que el projecte era de cap a 3 milions d'euros, de los cuales Ullà pagava 650 en 8 anys y la Generalitat pagaba 2.250.000 más o menos. Y eso ya era de Craig Lake, que por lo tanto está concedido. Lo que pasa es que pagaban como podían, ¿no? Pero, a ver, él tengo molta facilitat con la gent que porta entre de barris, que ha passat de diferents departaments de la Generalitat, i bueno, han entès la problemàtica del nostre poble, que és un poble petitó, claro, nosaltres tenim un pressupost de 1.300.000 euros, no? Claro, i una inversió tan grossa, pues l'han tingut que anar fent de mica en mica, i quan sabien que podrien cobrar, no? Perquè si no cobraven, pues no podien fer la inversió perquè no tenien calés, a veure, ja és un ajuntament molt saneat, no? Però has de mirar com gestiona els diners públics.
Josep, estem parlant amb Josep López, l'alcalde d'Ullà, que ja ens ha dit abans, ja ens ha avançat que repeteixen aquestes eleccions del maig, és així, eh?
Sí.
Sí. En les últimes eleccions vostè va aconseguir, tenim aquí les dades, si no m'equivoco, va aconseguir vostè 5 regidors per contra dels 4 de Convergència i Unió. Les expectatives ara mateix són potser millorar aquestes xifres, tenint en compte que Convergència i Unió no es presenta i hi haurà un altre partit, imaginem, que ocuparà aquest espai.
Aquesta vegada lo que hem fet ha sigut hi ha gent de la llista de Convergència que han cregut en el projecte que estem realitzant con el pla de barris i altres que s'estan fent. Entonces lo que hem fet ha sigut una llista con persones del meu grup i de l'altre grup, y lo que estamos creando aquí es aquello de decir, bueno, una política que aquí lo importante es el poble. Nosotros aquí intentamos en aquel proyecto que la gent estigui satisfeta de la feina que hem fet i sobretot de la que farem, perquè el passat ja ha passat, no? Jo puc dir que he fet moltes coses i ahí estan, no? Però lo important és el projecte de futur que ens ve en els propers 4 anys, i és un projecte molt maco i important, perquè estem fent la transformació del municipi tanto econòmica, cultural i urbanísticament, ja la van fer en su dia, però bueno, s'està desenvolupant, no? Por lo tanto, jo l'únic que demano és que, bueno, en el grup nostre, si hi ha un altre grup, que suposo que habrá un o dos més, no ho sé, que treballin per al poble i tots ens trobarem allà. I bueno, les meves expectatives, home, tothom se presenta per guanyar. Espero que la gent ens doni la confiança i que puguem revalidar el nostre mandat 4 anys més, però si no és així, pues bueno, tampoc podem fer gaire res, no?
En un entorn com el Baix Empordà, a les comarques gironines, el Partit Socialista ha d'adaptar el seu discurs en clau nacional al que es pugui fer a la resta dels socialistes de l'Estat o a Catalunya també. Veiem molts alcaldes dels socialistes de casa nostra o aspirants que diuen que ells donarien suport a un referèndum. Això és habitual, no? En alcaldies, en el Partit Socialista de les comarques gironines?
Sí, a veure, nosaltres estem d'acord en que se faci un referèndum i a veure, jo personalment el que he intentat en aquells últims 4 anys, que ha sigut els anys més mogut políticament, he sigut alcalde de tothom. A veure, jo he sigut alcalde de les persones que són més independentistes i de les persones que no són tant. Jo tinc les meves idees polítiques, però són les meves. Jo aquestes les defensaria a casa meva, però quan eres una persona pública, tu has de treballar per tothom. I el partit, jo te puc dir que a mi mai en 28 anys que porto, mai m'ha dit el que tinc que fer. Sempre he fet el que he considerat oportuno, he demanat consejos, m'han aconsellat, però jo crec que la política que han arribado en aquel momento, bueno, está ahí, pero que la facin altas. Ahora aquí lo que estem parlant es del nostre poble, y allí lo demás to sobra. Luego que si fem autocares para anar a una manifestació o no fem, ningún problema. Pero en aquel momento, yo para mí, lo importante siempre será allá. Y las mismas ideas quedan en segundo tema. Ahora, yo creo personalmente que se tendría que fer un referendo, que la gent nos decidamos en fer lo que sigui, però que haya una concòrdia.
Ara tocarà veure si per la majoria dels votants aquesta és tenen, durant aquesta campanya, si predomina la idea de qüestions locals o la idea nacional predomina en el cap de la gent a l'hora d'anar a votar. Això, la veritat és que només ho sabrem el dia 26 de maig al vespre, quan veiem els resultats. Josep López, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i, bueno, el que us faci falta, aquí estic. Gràcies, eh?
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I de l'alcalde d'Ullà passem a parlar amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Piferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el truquem per confirmar la notícia que avui avança el Punt Avui, que és que s'han arxivat les causes contra l'alcalde de Santa Coloma, l'alcalde d'Olot, i l'alcalde de Palafrugell per l'1 d'octubre. És així?
Sí, correcte. Bueno, ahir al vespre el meu advocat em va enviar un missatge informant-me de que s'havia arxivat el cas.
Això és la Fiscalia, directament, qui ho ha arxivat.
La Fiscalia. El cas aquest, de tots els alcaldes, només havia estat fins a Fiscalia. O sigui, nosaltres vam anar a prendre declaració, qui va prendre declaració va ser Fiscalia, i la Fiscalia tenia el cas en allà i havia de fer dues coses, una arxivar-lo o l'altra enviar-lo al jutge. Tenia un any per fer-ho, nosaltres el que vam fer va ser una pròrroga, el jutge, el fiscal que portava el nostre cas ha passat un any, va fer una pròrroga i ara doncs el comunicat de que han arxivat el cas, com ha passat amb alguns altres pobles, amb uns altres fiscals de poblacions de tot Catalunya.
Clar, el possible delicte era desobediència.
Desobediència i malbaratament de fons públic.
Val. Clar, això per l'aprovació en el ple de la moció en suport de l'1 d'octubre o per haver cedit
espais? No, per haver cedit espais, i haver-se obert els espais el dia 1 d'octubre.
I quins són els motius de la Fiscalia per arxivar el... Perquè, posant-me al cap de la Fiscalia... algú seria lògic pensar que podia continuar fins al final amb aquest delicte i fins que no hi hagués una sentència. Quins són els motius per arxivar el cas?
No tinc la resolució, només tinc el comunicat que m'ha passat que havien arxivat el cas. Suposo que s'ha d'acabar de llegir, llavors el meu advocat ja m'acabarà d'informar de quines són les raons, però bueno, és que el problema no era aquest perquè ho han arxivat, el problema és perquè ho van obrir-ho. No? Perquè, de fet, nosaltres sí que és veritat que firmem un full conforme deixaríem els locals, però el firmem abans de rebre la comunicació de que no podíem fer-ho. No? I després sí que és cert que tots els locals municipals van obrir l'1 d'octubre. Això també és cert, però bueno, com s'obren per moltes altres coses, no? És igual. Vull dir, nosaltres el que nosaltres sempre hem dit és que nosaltres si obrim si Palafrugell s'obren els locals pel referèndum de l'1 d'octubre és perquè vàrem seguir el mandat tant del Parlament de Catalunya com del Govern de la Generalitat.
Suposo que ha alleugerit després de la notícia.
Sí, bueno, en cert punt, no? Perquè bueno, més o menys ja veies que la cosa anava cap aquí. Lleugerit amb això, molt preocupat, veient el que estan fent a Madrid per una cosa igual, diríem, no? Vull dir, amb altres responsabilitats, però igual, que són els nostres companys que tenim a la presó fa més d'un any i que els estan jutjant, i com si ens el fiscal és algunes de les preguntes que ens feien a nosaltres, no? Ja. Si havien gastat diners, si per què ho havien fet. No ho feien perquè seguíem el mandat del poble de Catalunya. Però bueno, esperarem, estarem ben alleugerats en el dia que els presos que estan ara a Madrid jutjant-los els deixin lliures.
Josep Pifarré, alcalde de Palafrugell, hem trucat d'urgència per confirmar la notícia. Ja tindrem temps més endavant de parlar d'altres qüestions. Avui hem parlat de dos elements de Palafrugell que són interessants, que és aquesta repetició que s'haurà de portar al ple un altre cop l'ordenança de residus. I sí. la futura rotonda de Palafrugell, que són una futura que
és un encreuament que tenim molts i molts de problemes durant tot l'any, l'estiu s'augmenten d'una forma considerable, i llavors doncs, des de la policia s'ha conegut oportú, un mes així com el mes de març, que no hi ha el trànsit normal, diríem, de fer una prova a veure si ens funciona o no ens funciona. Si no funciona, cap problema, perquè estiu provisional i es continuarà amb els semàfors. Però és un lloc que s'ha d'intentar per evitar el col·lapse que hi ha ara, per exemple, sobretot a la 1 i a les 5 de la tarda, i aquestes hores està permanentment col·lapsat, hi ha més de 100 metres de cua de cotxes contínuament.
I si vol aprofitar per respondre a les acusacions del senyor d'en Juli Fernández, que deia que, o criticava la falta de coneixement jurídic del seu govern, perquè ara s'haurà de tornar a repetir l'aprovació de l'ordenança municipal.
Això no és manca de coneixement jurídic, perquè a més nosaltres no tenim coneixement jurídic, val? Sí que hi havia una interpretació de les normatives de les comissions, que no són unes coses molt estrictes, val? El que és estricte són les del ple, i el secretari tenia algun dubte si les convocatòries s'havien fet la interpretació de la normativa es pot dir que fa d'una manera o altra, i davant el dubte es torna a fer una comissió informativa, però comissions informatives en fem un fotimer, vull dir, no. Vull dir, és agafar-se amb alguna cosa per poder protestar. Jo crec que el interessant és que el que nosaltres estem fent és canviar tot el sistema de recollida d'escombraries de Palafrugell, i anem pas a pas, i el que intentem fer és el que nosaltres vàrem prometre, que és volem un Palafrugell més net perquè la gent embruti menys.
Però sí que és cert, no? Que ara s'endarrerirà el procés.
No ho creiem. Però fins a saber que per comptes de protestar o de fer aportacions de com ells ho veurien, intenten carregar-se el procediment de com s'ha de fer, perquè l'única cosa que hi havia, el debat hi podia ser tranquil·lament en el ple, i no varen dir absolutament res. Ells estaven convocats en la comissió, el que passa que el dubte era amb els dies de previs de que s'havien comunicat. Llavors, com que hi havia aquests dubtes de les hores i tota la història, doncs la tornem a crear, però vull dir, això endarrereix un mes, però nosaltres aplicarem les mesures que s'han d'anar prenent. Vull dir, hem de canviar el sistema de recollida d'escombraries a Palafrugell, molt els hi dolgui o que els hi dolgui, i nosaltres els fem, i malgrat algunes d'aquestes mesures ens creen més problemes, perquè posar mesures noves crea problemes, i malgrat que vinguin les eleccions, que podíem dir nosaltres, bueno, deixem-ho, aparquem-ho, no, ho volem aplicar-ho perquè creiem que és la millor manera, que tindrem un Palafrugell molt més net d'aquí un any, però gràcies a que la gent embrutirà menys, o perquè la gent seleccionarà més, o perquè la gent no continuarà tirant les coses a terra com està fent, encara en part ara. Estem molt contents.
Està clar que serà un element de debat en els debats electorals que farem a Palafrugell, està claríssim.
Segur, però el que els hi dol molt amb ells, i perquè estan molt lligats en el Consell Comarcal, és que l'1 de gener traguéssim tot el sistema, la meitat del poble que la selectiva la feien al Consell Comarcal, que curiosament és el mateix regidor socialista que porta les coses aquí a Palafrugell, i que a partir de llavors el canvi ha sigut molt notable a Palafrugell des que ens encarreguem tota la recollida selectiva nosaltres, però molt notable, no? I llavors l'única cosa que queixin...
Serà molt interessant contrastar aquestes dues visions.
Sí, no.
Josep Pifarrer.
Nosaltres estem disposats.
Moltíssimes gràcies per passar avui pel supermercat. Que vagi bé. Encara us hem d'explicar moltes coses, per exemple, una negativa del president de la Generalitat, Quim Torra, a retirar els llaços podria desembocar en una causa penal. Encara no s'ha decidit què es farà després del manament de la Junta Electoral Central al president Quim Torra, que li deia que retirés tots els llaços grocs en edificis de la Generalitat. Doncs això, si no ho fes, podria desembocar en una causa penal. Fonts de la Junta Electoral Central recorden el cas de l'alcaldessa de Berga, condemnada a 6 mesos d'inhabilitació per negar-se a despenjar l'estelada l'any 2015 durant les eleccions municipals. Alba Lejide.
Moment, però, la qüestió es troba en una fase d'advertiment i el govern encara disposa d'un dia per decidir si acata o no l'ordre de la GEC. Si incompleix, la GEC no actuarà en cap cas d'ofici. Seran les juntes provincials les que rebin les hipotètiques denúncies que presentin les formacions. I un cop en aquest estadi, també seran les juntes provincials les que determinaran com actuen.
Carles Puigdemont promet que tornarà a Catalunya si pot ser eurodiputat perquè tindrà immunitat parlamentària, una nova promesa que veurem si es compleix. L'expresident assegura que el reglament no exigeix que la recollida de l'acte sigui presencial i diu que l'última paraula la té Europa i no la Junta Electoral.
En una entrevista a RAC1, Puigdemont ha assegurat que el reglament que estipula les condicions per recollir l'acte com a eurodiputat no estableix que hagi de ser presencial. En qualsevol cas, el líder de Junts per Catalunya i cap de llista d'aquesta formació a les eleccions europees ha defensat que sobre aquesta última qüestió l'última paraula la té Europa i no la Junta Electoral.
Doncs no sé què dir-vos, perquè parles amb la gent del Parlament Europeu, i ho dic perquè jo ho he fet, he parlat amb la gent del Parlament Europeu a Barcelona, la delegació, i et diuen en català, són gent catalana, no és que siguin europeus i no ens hagin entès, no. Em diuen claríssimament que s'hi ha d'anar presencialment a Madrid. S'hi ha d'anar presencialment a Madrid. Veurem si Carles Puigdemont hi ha d'anar o no, si va, si pot anar-hi. Recordem que ja havia dit durant la campanya electoral del 21 de desembre de 2017 que si aconseguia ser diputat i guanyava les eleccions i podia ser investit, tornaria a Catalunya. Podia ser investit i no ho ha fet. Veurem si aquest cop té més sort el president de la Generalitat. El Parlament Britànic rebutja per segon cop el pla de May pel Brexit, tot i els canvis pactats per les últimes hores. Westminster aboca el Regne Unit a un possible ajornament de la data de sortida de la Unió Europea, que, recordem, el Brexit s'hauria de fer efectiu en 17 dies. Això és el 29 de març.
Després del rebuig a l'acord, els diputats votaran avui sobre la possibilitat d'un Brexit sense acord, escenari que previsiblement rebutjaran per evitar una sortida caòtica. L'última votació de la setmana serà dijous, quan els diputats decidiran si opten per ajornar el Brexit a través de l'extensió de l'article 50.
L'Agència Europea de Seguretat Aèria suspèn les operacions del Boeing 737 MAX a Europa, després de l'accident que va tenir lloc a Etiòpia. L'organisme afirma que la mesura és de precaució per garantir la seguretat dels passatgers.
En tot cas, l'agència matisa que la investigació de l'accident a càrrec de les autoritats d'Etiòpia està en curs i que, per tant, és massa aviat per treure conclusions sobre la causa de l'accident. Segons el comunicat, l'Agència Europea de Seguretat Aèria ha ofert la seva ajuda per donar suport en la investigació.
Moltíssimes gràcies, Alba Lejide, la informació que ens porta diàriament de tot allò que té a veure amb el que passa més enllà de les fronteres del Baix Empordà, el que passa a Catalunya, a Espanya i a la resta del món. Moltíssimes gràcies, Alba Lejide. Falten 2 minuts per acabar el programa, farem un últim repàs a l'agenda. Biblioteca Mercè Rodoreda, aquesta tarda a les 7, organitza un cicle de xerrades musicals. Martí Seguer.
S'hi parlarà d'opereta i sarsuela. L'objectiu del cicle és fer una introducció a les diferents maneres en què han composat les seves obres els autors de tots els temps. Aprendrem la diferència entre la música composada per ser cantada, per ser ballada o només per ser escoltada, així com també l'estructura de començament a fi i les parts de les que consta. Parlarem dels grans autors i de quines han estat les seves especialitats dins la composició, segons les èpoques en què van viure i segons les tendències del moment. Cada xerrada constarà de l'explicació sobre una de les formes musicals, dels autors que les han utilitzat i se n'escoltaran alguns exemples.
I això no és tot, perquè ja ho sabeu, al Museu del Sordó de Palafrugell hi podeu veure l'exposició Les Matemàtiques i la Vida, I per adonar-vos que cada dia i a tota hora, des que ens despertem fins que ens anem a dormir, les matemàtiques són al nostre voltant. I les matemàtiques ens diuen que queda menys d'un minut per acabar el programa. Però si els números no fallen, encara tenim uns segons per escoltar quin temps farà avui al Baix Empordà amb l'Albert d'Aparicio.
Augment de la nuvolositat avui amb la possibilitat d'alguns plogims o ruixats febles que es poden produir amb més probabilitat entre el matí i fins al migdia. La temperatura baixa lleugerament, tot i que només ho fa de forma transitòria, perquè un cop ens hagi creuat el front, es torna a recuperar la temperatura pels propers dies.
Doncs haurem de passar aquest petit d'aquests dies així una mica més ui, ara aquí no em sortirà la paraula. És a dir, és igual, acabarem el programa d'aquesta manera i de seguida en Matí Capital amb en Marc Clapés. Fins demà.